migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantat de parlar amb vosaltres. Davant del canvi de les alertes per calor, les canviarem aquesta tarda per alertes per intensitat de pluja. Sobretot a Ponent. Ponent, tot Ponent, des de Terres de l'Ebre, que queda costa, però si seguim la línia cap a dalt, doncs alineem amb Lleida, el Segrià, tota aquesta zona, i Pirineu i Prepirineu tenen una alerta activada per possibilitat d'intensitat de pluja. És el que passa. Després de l'onada de calor se'ns tira a sobre tot això, una baixada d'aire, de temperatura de l'aire en alçada, farà que aquestes pluges doncs estiguin bastant presents. Aquesta matinada, de fet, tenim també una altra alerta, però en aquest cas per intensitat de calor nocturna a tot el que és la façana litoral des de la costa central fins a Terres de l'Ebre. I per la tarda tornaran les pluges. Després entrarem més en detall conforme aquest temps que està embogit d'aquesta darrera quinzena d'agost. Veurem com evoluciona la qüestió i us explicarem perquè tenim unes quantes alertes activades d'aquí a dimecres per intensitat de pluja, sobretot per la tarda. Sobretot per la tarda. Dimarts sembla que serà el gran dia, per dir-ho d'alguna forma, de les pluges. Bé, totes aquestes setmanes farem pluges, un punt o un altre. I fins i tot, insisteixo, amb alertes per intensitat. Parlem de reptes virals. No veureu a TikTok, no veureu a Instagram, no veureu reptes tipus Aprendit el Quijote en 15 dies. No. No veurem aquestes xarxes socials reptes com Aprende Chino en un mes. No, això no ho veurem. No ho veurem, no... Ejercita tus dotes de pintura imitant un Goya. No, això no ho veurem. Però hi ha altres temes, com per exemple fer-se selfies arriscant-se la vida, d'altres reptes virals com el d'aquella pomada que es posava a l'ull, o qüestions com les que estan portant de cap en moltes piscines municipals en plena onada de calor a tot Espanya. Més de 300 piscines municipals han hagut de tancar durant hores, dies, perquè s'han trobat un excrement flotant allà, tipo pececito. I és que és un repte viral. És un repte viral d'aquests absurds que consisteix en que deixes allà la EF i graves la reacció de la gent. Tenemos un problema, eh? Tenemos un problema. Tenemos un problema perquè tenim un problema davant de tot això. Bé, a Catalunya també hi ha unes quantes piscines. La darrera que s'ha afegit a tot això és la del Catllà, que ha hagut de tancar per aquestes qüestions, però hi ha una que d'entrada, si no tinc notícies d'una altra, s'està portant la palma perquè ja aquest repte li ha passat tres vegades. Tres vegades li ha passat això. És la piscina municipal de Tàrrega, que ahir va tornar a reobrir per tercera vegada, després de un tercer cop trobar-se un excrement a dins la piscina. Clar, quan et trobes això, has de tancar, netejar, depurar, etc., amb tot el cost que... Ja no només un cost econòmic, que també, i ara en parlarem amb la seva alcaldessa, sinó també de cara al perjudici a la societat. I, ojo, estem parlant d'un atemptat contra la salut pública. Això va més enllà de la multa, eh? Aquest repte pot sortir car. Pot sortir molt car, a part de tot això. Estem davant d'un absurd. Estem davant d'un absurd, d'aquests reptes absolutament absurds. Però en parlem i fem fotografia de la situació del que ha passat amb la senyora Alba Pijuan, que és alcaldessa de Tàrrega. Alba, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, quan vau detectar aquesta situació, la bretolada de la piscina?
Bé, nosaltres el tema és que més ho hem patit tres vegades en menys d'una setmana.
Clar.
I el primer cop que ho vam detectar va ser el dimecres de la setmana passada. Dimecres al matí, em truca la regidora d'esports per avisar-me de que havien de tancar la piscina, perquè, bueno, pel tema aquest, no? Pel tema de les defecacions. Mm. Evidentment, ja feia dies que, bueno, com molt bé dius, ha passat amb 300 piscines a nivell de tota Espanya, a diverses piscines de Catalunya, i aquí Lleida estava passant, i per tant dius, bueno, allò que vas pensant, a veure si ens tocarà a nosaltres també, i bueno, el dimecres, vale, ens toca, perquè al final sembla això, no? I bueno, aquest repte sense sentit, perquè no té cap mena de sentit, mira-t'ho per on vulguis,
sí.
I bueno, vam activar el protocol, és a dir, evacuem els banyistes de la piscina, vam activar el protocol de desinfecció que implica una hipercloració, i després, clar, has de tenir 12 hores la piscina inhabilitada, vull dir que no s'hi pot banyar, primer perquè el clor ha de pujar al s'ha de doblar la quantitat de clor per matar totes les bacteris, i després perquè has de tornar a baixar, perquè la gent es pugui banyar amb tota la garantia de salut. Bé, bueno, passa això, vam activar tot el protocol, etc. I clar, el problema és que això va ser dimecres i dijous vam tenir el dia tranquil, divendres torna a passar, tornem a seguir el protocol, ja vam decidir activar incrementar la vigilància posant policia de paisà a dins les piscines, i demanar la col·laboració dels usuaris, no? Que si veien alguna cosa estranya, etc., que ens avisessin. Però és que el dissabte al matí ens hi vam tornar a trobar i vam haver de tornar a tancar, estant, pensem, en plena onada de calor.
Mare
meva. En una ciutat que, doncs, hem assolit els 40 graus aquesta setmana passada. I la ràbia, no?, de dir, a veure, és que és un repte sense sentit, perquè es miri però no es miri, no s'entén res, i que, a més, de ser un acte d'incivisme increïble, doncs a més hi ha aquest egoisme darrere del que implica aquest acte, perquè a més és això, no? És un delicte contra la salut pública que afecta tota una ciutadania que van a la piscina a banyar-se perquè és un refugi climàtic, no? I perquè per passar el dia per gaudir o per simplement refrescar-se perquè no tenen cap altra opció, i clar, el fet de dur a terme aquesta acció implica haver de tancar la piscina.
Clar.
I han tingut 3 dies la piscina tancada. Amb el que implica per a la ciutadania.
Això, clar, evidentment, a nivell usuaris, a nivell població es nota. Està clar, les conseqüències. Es tanca la piscina, el que estaves explicant, no? Plena onada de calor, amb totes les conseqüències que hi pot comportar. Però això en qüestions econòmiques, per exemple, quant costa fer tot això? No sé si és un recàrrec econòmic, en aquest cas, per l'Ajuntament.
Sí, clar, vull dir, ho és, perquè cada vegada que s'ha fet tot aquest tractament, evidentment, l'ús del producte químic que necessites, doncs, evidentment, bueno, doncs, és un ús que no hauries de fer i que, per tant, s'incrementa. D'altra banda, també, per exemple, pensem que dins el bar, ahir dins la piscina hi ha un bar que gestionen unes persones i que també han de tancar perquè no hi ha usuaris, tot i que el recinte el deixem obert perquè és refugi climàtic, hi ha molt arbrat, hi ha gespa, hi ha les dutxes obertes, la piscina de canalla oberta, per tant, bueno, penses, si algú vol vindre, estirar-se i dutxar-se i estirar-se una estona amb una tovallola, doncs ho poden fer.
Ho pots fer en aquest cas, sí.
D'acord, per tant, no vam tancar-ho tot, però bueno, vull dir que el bar també té les conseqüències econòmiques, i bé, després de que ens passés per tercera vegada, vam decidir prendre unes mesures extraordinàries, que és un cost afegit, perquè hem decidit contractar seguretat privada, i evidentment això doncs, també és un cost afegit a tot plegat, però que és l'únic que se'ns va ocórrer, no?, per intentar
dissuadir, d'alguna manera.
Dissuadir, sí. Correcte, és la paraula, dissuadir, de que no tornés a passar, i per tant, des d'ahir, que vam poder reobrir, doncs vam aplicar mesures extraordinàries, i d'una banda hi ha aquesta contractació d'una empresa de seguretat privada, amb 2 persones treballant a la piscina.
Ara mateix, Alba, no entenc que ni els usuaris, ni la policia o la persona que estigués vigilant en aquell moment no han detectat res, no han aconseguit detectar res, no?
No, vull dir, no se sap qui ha sigut, però també és explicar des d'aquí que no és una falta menor, que no és una falta contra l'ordenança del civisme de Tàrrega i que es pugui, dius, bueno, amb una multa tan surts, és un delicte penal contra la salut pública,
sí, sí.
I pot anar ja penes d'entre mig any i 4 anys de presó respecte a aquests fets. Vull dir que la persona o les persones que estan fent això no sé si són conscients del que estan fent. Vull dir, a banda de la repercussió que té en moltíssima gent, no? Vull dir, perquè és, al final és això, a més, la repercussió, que és un delicte penal, és a dir, que evidentment no ha de ser fàcil trobar qui és, però si el trobes, vull dir, les conseqüències són molt greus.
Home, suposo que la gràcia d'aquest repte viral després és pujar-ho a xarxes. Algú,
sí, això
algú,
diuen.
Algú segur ho pujarà a xarxa amb...
Sí, sí, no, no.
Vull dir, això ho faran. Maravillós.
És que és això. Vull dir, el repte, sí, sí. Llavors resulta que, bueno, perquè dic, però quina és la gràcia, entre cometes?
No, cap. Bueno, no, no té cap gràcia.
No, no té cap. Però llavors es veu que la idea és gravar un vídeo,
sí, sí,
de la reacció de la gent quan veuen allà, no, l'excrement. I llavors pujar-ho a xarxes. Sembla ser que aquest és
la xurrada, sí, bàsicament.
I això, no? És obtenir likes i obtenir, bueno, i més seguides, el que sigui, però, bueno, és la gran tonteria, no? No, que s'ha posat de moda aquest estiu. Bueno, no sé si altres vegades havia ocorregut, però com a mínim aquest estiu s'ha anat viralitzant, i és així, per dir-ho d'alguna manera, perquè és veritat, és a dir, està afectant moltes piscines. I nosaltres, bueno, doncs hem decidit, haver-ho passat tres vegades, és, bueno, prou, vull dir, ara intentem dissuadir. A l'entrada hi ha un controlador d'accés que revisa bosses, perquè, a més, sembla ser que...
Se les porten de casa.
Sí. Amb una bosseta,
sí, sí,
sí, correcte.
Se les porten de casa, se les, sí, porten de casa, i les deixen anar.
Correcte.
Mare meva.
I llavors, bueno, dius, bueno, pues controlem bosses i motxilles, mirem a veure què porta la gent a dins la bossa de la motxilla, però clar, dius, estàs fent tot això?
És tremendo, és això, estàs fent tot això, és el que tu dius, Alba, precisament per una qüestió absurda, vull dir...
Per una qüestió absurda, però clar, que, és a dir, però clar, ho has de fer perquè, clar, dius, és que aquí hi ha un munt de gent que cada dia vol anar a la piscina i cada dia vol gaudir d'un servei públic, que és unes piscines municipals d'estiu, i que no, durant tres dies no ho han pogut fer perquè algú, no, se li ha passat pel cap dur a terme aquesta bretolada, que és un sense sentit. Vull dir, llavors, doncs, bueno, hem d'evitar que torni a passar. Per tant, totes aquestes mesures les aplicarem fins al 7 de setembre, que és el dia que tanquem, i intentar que no repeteixi, i, bueno, i perquè és que és necessitat per la ciutadania. Penso que és vital, tal com està ara mateix els temes de canvi climàtic, temperatures, etc.
Sí, sí, sí. Alba, quines coses hem de veure, eh? Sembla...
Increïble. Sembla, jo si m'haguessin explicat... Sí, sí, no, no. Vull dir, no, és impensable. Jo si m'haguessin, sí, sí, explicat, ja sé... Què dius? Que no? Que d'aquí 4 anys haureu de fer això? Ja, que m'expliques, no? Vull dir, això és sí, però clar, bueno, mira, és anar-te adaptant a les circumstàncies, yeah, i a les situacions que anem vivint en els municipis, però que no sé en quina societat, la nostra societat no sé on arribarà, vull dir, perquè hi hagi gent capaç de fer això, per penjar un vídeo en una xarxa. Bueno, no sé.
Coses veredes. Sí. Senyora Alba Pijuan, alcaldessa de Tàrrega, escolta'm, gràcies per fer-nos aquesta fotografia de la situació i explicar-nos tot el que ha succeït. Molt amable.
Molt bé, moltes gràcies.
Doncs escolteu, se les han portat a casa, eh? És que és increïble. És una cosa impressionant amb tot el que porta i comporta tot això. I bé, és el darrer, eh? Perquè hi ha tants d'aquests que fins i tot el problema... Mireu, si aquestes persones que estan disposades, habitualment adolescents, a posar fins i tot en perill la seva vida amb la inconsciència que porta, perquè molts d'aquests reptes fan posar en perill la seva pròpia vida... Què els importa, doncs, que hagin de tancar una piscina? Bé, de seguida parlarem de salut, d'articulacions, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía, aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21. Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, marida tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa? Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues la artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera también son importantes. Pero yo diría que las rodillas de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla, pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita, y entonces, claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para reparar eso. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, está el cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo, y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono, fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien, y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más. Pero normalmente en 3 o 4 meses ya notaremos cambios interesantes y para la resolución más completa tardaré un año, casi seguro. Pero no significa, a veces esto dices un año y dices, ostras, estar un año con dolor, no, porque cada vez va a ir mejor. Van a ver los indicios, aparecen entre las 4 o 5 semanas iniciales de comenzar el tratamiento. Ya empiezan a notar, hombre, parece que voy mejor, parece que ya no me duele tanto, va mejorando la movilidad. O sea, lo irá notando. Pero los resultados, yo diría que 4 meses de promedio mínimo.
93-476-30-55. Y estáis en la calle Consell de Sen, ¿no?
Calle Consell de Sen, 160, esquina Conde Borrell.
Ahí estáis. Y si teníeu cap dubte, ya sabéis, hay una web, medicentra.es, que también encontráis toda la información. Doctor Humberto Los Certales de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Tots ja sabem com estem la solució amb les articulacions. Va, que de seguida arribarem a... Ens queden 4 minuts per arribar a 2:15. A 2:15 actualitzarem la informació de serveis. La meteo, que canvia completament, canvia les alertes, ho canvia absolutament tot per una entrada d'aire... Anava a dir fred, però més fred que el que tenim. No seria fred, vull dir, no baixaran les temperatures, no estarem amb la jaqueta, però bé. Fins i tot ja a finals de setmana estarem per sota del que tocaria per l'època, de la mitjana, sota de la mitjana. És a dir, hem estat molt per sobre i ara estarem per sota. Les coses embogeixen d'una manera. Parlem del trànsit, evidentment, els titulars d'esports avui dilluns amb la brillant victòria de l'Espanyol ahir davant de l'Atlético de Madrid, i després parlarem d'informes, d'un informe curiós, i és que el 90% dels joves s'informen habitualment per les xarxes socials. I això facilita... Bé, no estic dient cap cosa, hi hem parlat moltes vegades, però és que això també són grans víctimes dels fake news. Joves i no tan joves. Joves i no tan joves. En parlarem d'això amb la directora de Verifica't, que és el primer verificador català que analitza la desinformació en discursos polítics i en xarxes socials. En parlarem d'això. I després parlarem també del canvi climàtic, de com lluitar contra el canvi climàtic. Sabeu una forma? Menjant insectes. Tal qual. Tu ho faries o no? Que de seguida actualitzem informació de serveis aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Estàs escoltant
COPE Catalunya i Andorra.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Justo, centrarnos un poco en la otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
COPE Cataluña y Andorra.
Senyals horàries de 2:15 to 2 del migdia clavades. Actualitzem la informació de la meteo. Benvinguts a migdia COPE, Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. I si parlem de la meteo, parlem d'un canvi de paradigmes. Sí que tenim alguna alerta per calor. L'alerta per calor nocturna, que serà aquesta nit, tot el que és la façana litoral des de la costa central des de la costa central fins a Terres de l'Ebre, hi ha una alerta per calor nocturna, és a dir, serà una nit de mal dormir. Però és que aquesta tarda de dilluns, ja a partir d'aquesta tarda, tenim una alerta activada per intensitat de pluges que poden ser fortes o molt fortes al Pirineu, Prepirineu, part de Catalunya Central, Ponent i Terres de l'Ebre. A Terres de l'Ebre, particularment a la Terra Alta, que poden anar fins i tot acompanyades de pedra, de calamars. Així que molta atenció si heu de circular per aquesta zona. És un canvi de temps totalment. Aquesta tarda ja els núvols seran prou presents. I demà pel matí, després d'aquesta alerta per intensitat de calor nocturna, aquesta matinada, doncs aixecarem amb un plogim, a la Catalunya Central, algun plogim, però per la tarda tornaran a reactivar-se aquestes tempestes amb una intensitat activada per intensitat al que és Pirineu, Prepirineu i Ponent, fins i tot a la Catalunya Prepirineu cap al Solsonès, i pot anar acompanyada de pedra per aquesta zona. Així que molta atenció perquè hem canviat d'unes coses a l'altres. I les aigües ens esperen durant tota aquesta setmana amb baixades notables de les temperatures que ja notarem clarament demà dimarts. Avui dilluns, en funció del lloc, ja les notarem allà on plogui, però sobretot demà dimarts ja serà més generalitzada aquesta baixada de temperatures. Com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bona tarda. Situació complicada en algunes vies. L'autopista P7 hi ha trams de retenció del Papiol a Gelida en sentit sud per un accident que ja no talla cap carril, i també de Vilafranca del Penedès a Gelida en sentit nord. A l'autopista P7 hi ha un carril tallat a Freginals en sentit nord per un vehicle avariat, i això provoca 4 quilòmetres de retenció des d'Ulldecona. La Nacional 240 està tallada a Valls en tots dos sentits per un incendi de vegetació i es desvia per la 27. A la Nacional 260 es dona pas alternatiu a Ribera d'Urgellet per un camió volcat ahir, i això provoca intensitat. A més, la mateixa via i a Coavolvia en sentit Puigcerdà. A la GI-614 hi ha retencions a Cadaqués en sentit Platges. A la C31, cua Torroella de Montgrí en sentit Figueres. A la C63, cua Lloret de Mar en sentit Platges. A la C17, retencions a la Garriga en sentit nord per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions a la Vall d'Hebron en tots dos sentits per obres, i a la Ronda Litoral hi ha lentitud i aturades de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, Mireia. Moltes gràcies. L'actualitat esportiva amb el meu amic Albert Díez. Albert, benvingut, com estàs?
Amic meu, José Miguel Cruz, molt bé, gràcies, bona tarda, benvingut vostè també.
No, jo fa una setmana que estic aquí.
No, però per trobar-nos aquí, benvingut també a aquest estudi, home.
Això sí, jo he acabat les vacances, eh?
Jo encara no.
No, ja, molt bé.
Però hem fet un petit parèntesi.
Home, és que ha començat la Lliga, ara ja per vosaltres els esports ja ha començat tot el renou.
El divendres on estava vostè?
Jo estava...
Que es pugui explicar, que es pugui explicar.
Fent absolutament res.
Que perquè...
Perdiendo el tiempo deliciosamente.
Perquè era divendres i perquè festiu. Era un divendres festiu. Jo estava a Montilivi. Perquè va arrencar la Lliga amb el Girona, que ja no sé, ja no em diu allò de el meu Girona.
No és el meu Girona.
Ja no m'ho diu vostè,
mira,
això.
Hi ha una cosa que vaig...
Digui.
Després de veure el Girona i la teva retransmissió.
Sí.
I és que no podem esperar que canviï res si no es fa res per canviar.
Crec que ara el silenci a la ràdio és important per aquesta contundència de... Li podríem posar reverb? Seria capaç vostè de tornar a repetir aquesta sentència màxima que acaba d'emetre a les 13 i 34 minuts?
Si no canvia res, no canviarà res si no fem res perquè canvi.
José Miguel Cruz.
Dixit.
Molt bé. Escolti, li explico coses que la gent ha de saber. Recordar que no podem dir que el Barça és el primer líder d'aquesta temporada fins que no acabi la jornada. Queden dos partits, sobretot el de demà, aquest Real Madrid o Osasuna, però ho té molt a favor el Barça després del 0-3 a Mallorca. Un Barça que està immers, això li deu sonar, perquè ho portem arrossegant ja durant mesos i mesos i mesos i mesos. Està pendent d'inscriure Chesney.
Encara estem així.
I Gerard Martín.
És que és desesperant, això.
Però necessita d'una sortida Iñaki Peña, entre d'altres, sap vostè, no? Però, si no, és igual, perquè al final acaben equilibrant-ho i d'una manera o una altra, buscant un aval, renovant jugadors i que surtin cedits...
Perdona, però...
Ampliant el contracte, sempre acaba quadrant, i això s'ha de dir. Que potser la forma no és la més adient o la que més agradi o la més eficient, però al final s'arriba a l'objectiu, que és que puguin jugar com va ser el cas de Joan García
i
Rashford.
I ho poden escriure? Poden escriure els jugadors a qualsevol moment de la temporada o no? En cas de que ara mateix no pugui, i pugui al desembre, podria fer-ho?
Home, tingui vostè present que hi ha dues finestres...
Ah, s'ha d'estar dins de la finestra.
Exacte. D'acord, altra, estem parlant dels jugadors que podríem després entrar en altres casos com jugadors lliures, però no és el cas.
D'acord.
Val? O en el cas de Ter Stegen, quan es recuperi, hauria d'esperar... D'acord. A la següent finestra per poder s'inscriure.
És a dir, que no cal que... pot estar fitxat, però no inscrit.
Correcte. Per això moltes vegades... és un bon matís i matís interessant quan diem... El Barça... Ara em vaig al mes de juliol, eh? Quan el Barça ha fitxat Rashford. Sí, l'ha fitxat, però no l'ha inscrit, que és un requisit indispensable perquè pugui jugar. Aquesta és una carpeta que no es tanca, és una carpeta gegant que té el Barça des de la temporada anterior, no? Si no més. I l'altra, sembla que aquesta és una setmana molt important per allò de obres al Camp Nou, veure en l'horitzó quan pot tornar el Barça, per això necessita un certificat final d'obra. I d'això està pendent també el conjunt blaugrana. Per què? Doncs perquè tenim en l'horitzó el sorteig de la Lliga de Campions, perquè tenim un Barça-València que hauria de ser el primer partit al Camp Nou, però és el què i el com. Doncs amb això estem treballant també. És notícia el Girona Miguel Gutiérrez, que ja és a Nàpols i aquest matí passa revisió mèdica amb el conjunt italià per tancar el seu traspàs. Un traspàs que... queda xifrat en 18 milions d'euros més 2 en variables, però d'aquesta operació el 50% és pel Real Madrid. Té molta feina el Girona perquè hi ha un interès de la Real Societat per Yangel Herrera, que té una clàusula de sortida de 30 milions d'euros, i en tot cas, si el Girona li dona sortida, només, segons hem pogut saber, serà per la clàusula de sortida. No m'allargo més, però també és notícia d'aquest matí, ja tenim calendari de la Lliga Endesa de Bàsquet, que arrenca el 4 i 5 d'octubre. Partits dels conjunts catalans. Per començar, només un dels 5 juga a casa. València-Barça. San Pablo-Burgos, que és un dels nouvinguts a la categoria bàsquet-Girona. La Laguna-Tenerife, Baxi-Manresa. Coviram-Granada-Joventut de Badalona. I Jaiopos-Lleida-Rio-Breogán. S'ha fet el sorteig aquest migdia de la nova temporada 25-26 de la Lliga Endesa de Bàsquet.
Albert, moltes gràcies.
Senyor Cruz, és un autèntic plaer.
Gràcies.
I si em convida... i no passa res, demà hi tornaré.
Doncs aquí estàs perentment convidat. Pots venir quan vulguis.
Se'n recorda de la frase aquesta que ha dit o no?
Sí. No canviarà res si no fem res perquè canviï. Carai. Contundent, eh?
És que...
En silenci queda encara més contundent, que... sense música.
I Reverb ja no l'he dit.
Ja, bueno, no la teníem aquí a mà, però...
No, però escolti... És que és bona frase.
Bueno, es que hay gente que quiere cebollas y planta zanahorias. Mm. Y quiere que les tener cebollas. Si plantas zanahorias, no podrás tener cebollas.
Com quan vols fitxar un migcampista i dius, he fitxat un central que pot jugar de migcampista.
Correcte.
Tu què necessites? Un migcampista.
Correcte.
Fitxo un migcampista, home.
Albert, gràcies.
A vostè, que vagi bé.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars i d'altres i veurem si canvien les coses o no a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida parlem de les xarxes o de les fonts d'informació dels joves. El 90% dels joves s'informen habitualment per les xarxes socials. I això és un problema. De seguida en parlem d'això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Jorge Bustos se suma a Herrera en Cope.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
¿Ibarra?
Sí. Con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
¿Mayonesa?
¡Correcto! Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Un recuerdo que emociona.
Sabor de tulipán negro.
Cada día, junto a ti.
És així. El 90% dels joves s'informen habitualment per xarxes socials. I què passa amb això? Que poden ser víctimes de fake news. Per què? Doncs molt senzill, perquè qualsevol de nosaltres pot obrir-se un compte a qualsevol xarxa social i informar del que vulgui. Per exemple, la Tierra és plana. Perquè hi ha evidències que la Tierra és plana. I la gent s'ho creu. Els joves s'ho creuen, molts, no tots, eh? Perquè ja estic dient una de les grosses. Los chemtrails. No es fumiguen. Igual aquesta no la coneixeu. És una vella de la conspiranoia que diu que aquests, els avions que passen per sobre nostre, que van deixant aquest rastre dels motors, doncs allò no és un rastre, sinó és una fumigació per mantenir sotmesa a la població. Tal qual, eh? No sé, alguns segurament coneixeu els chemtrails, que és això que estava explicant, i d'altres no, però això és així, eh? Bé, hi ha d'altres encara més perilloses, com que tomar un, el que deien MMA, un compost, cura càncer. Això ja entrem en un terreny molt més perillós, molt més perillós. O l'exemple que poso ara, d'una jove... d'una, bueno, no tan jove, que recomana amb tota la serietat ficar-se un all a les parts íntimes de la dona per desinfectar. Ojo peligro.
Te voy a hablar de un remedio natural con un sustento científico que tu ginecólogo jamás te va a mencionar en la consulta. El ajo contiene alicina. La alicina es un compuesto natural súper potente antimicrobiano. También tiene ajoeno y disulfuro de dialilo, que actúan contra bacterias como E. coli y hongo como Candida albicans. Colocarte un ajo como óvulo es una alternativa segura, natural, sin químicos y además no requiere una receta médica.
Claro, te lo puede dar el frutero. El frutero le, te da un, una cabeza de ajos directament. Bé, si jo fos dona i anés al meu ginecòleg i em digués això, va, ponte un ajo, ja... Primer canviaria de ginecòleg, això per començar. I és veritat, l'all té totes aquestes propietats que estava dient aquesta senyora, però s'ha equivocat del lloc. Això segur. Doncs això, això, un jove, o una jove en aquest cas, que només informi per xarxes socials i tal i com ho està presentant aquesta dona, li pot donar credibilitat? No, no és una bogeria. No és una bogeria. Parlem amb la directora de Verificat, que és el primer verificador que analitza desinformació en discursos polítics i xarxes socials. És l'Alba Tubella, que la tenim al telèfon. Alba, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Suposo que teniu feina, no?
Bé, sí, des del moment que vam decidir que valia la pena muntar aquest projecte, aquesta plataforma de verificació, és perquè hem detectat que hi ha feina, sí.
Escolta'm, en quin, i per aquí vull començar, en quin moment, vau decidir muntar aquesta plataforma?
Verificat va néixer el 2019. En aquell moment, arreu del món començaven a aparèixer iniciatives d'aquest tipus, i justament per donar resposta a això que explicaves ara, no? Una cosa és la mentida, una cosa és la manipulació política o a escala individual que sempre ha existit, i l'altra és aquesta proliferació gràcies a internet i a les xarxes socials de les autèntiques campanyes de desinformació fetes especialment per manipular a l'audiència, als votants, als electors, a la gent, també des del punt de vista mèdic, des del punt de vista del canvi climàtic, des del punt de vista del discurs d'odi, no? I s'utilitza la desinformació en molts fins. I nosaltres el 2019 vam detectar que hi havia aquesta necessitat a Catalunya, a Espanya hi havia algunes iniciatives a Madrid, però aquí, en ple procés, que també havia polaritzat molt la societat, no hi havia una plataforma de verificació i per això ho vam crear.
Bé, d'on venen bàsicament les fake news? Bàsicament són les xarxes socials?
Aviam, les xarxes socials són el canal a través del qual es poden transmetre i, de fet, les xarxes socials estan dissenyades de tal manera que propicien aquesta transmissió. Però l'origen pot ser molt divers, pot ser des d'un mem, un acudit descontextualitzat, fins a un partit polític, fins a una persona que té interès a vendre X cosa. L'origen és molt variat. El que sí que és les xarxes socials és l'espai on es poden transmetre.
Quins són les víctimes de tot això? Sé que és el públic en general, però no sé si té més incidència en joves o en adults o tots dos.
Tots dos. De fet, hi ha desinformació dissenyada per tothom. Això és com una advertència que està molt bé tenir perquè et dona un punt d'humilitat, no? Tots ens hem cregut alguna cosa que no era certa de les que ens han enviat. I després ja depèn una mica de les habilitats personals de cadascú. És veritat que els joves, com que han nascut ja en un entorn digital, són conscients de que hi ha molt més aquesta manipulació. La gent gran, al contrari, té més coneixement en general, no? Més cultura general, però estan menys acostumats a moure's en aquest entorn digital. Per tant, tots tenim les nostres febleses i tots en podem ser víctimes.
D'acord. Com es verifica una notícia? Primer, com es detecta que és falsa i després com es verifica?
Clar, primer es detecta que és sospitosa i després, quan es verifica, es pot dir que és falsa, no? Llavors, com la verifiquem? Doncs com els periodistes hem fet sempre, que és contrastar la informació. És rebre aquest missatge o detectar aquest missatge que s'està viralitzant o que ha compartit un polític i després anar a verificar amb fons de qualitat què diuen d'aquesta informació.
Clar.
Després nosaltres el que fem és això, cada periodista fa aquest procés, determina si és enganyós, fals, veritat i mitges o si no hi ha prou informació com per determinar-ho, i un equip d'editors de 3 persones comprova que tot el procés està ben fet.
D'acord. Llavors, qui verifica el que verifica? No és que vulgui sospitar de vosaltres ni de ningú, no? Sí. Però un pot pensar, o sigui, qui està disposat a creure's en informació, com per exemple que la Terra és plana, està disposat a creure, i encara que li diguis que això no és i li posis proves davant dels seus nassos, sempre trobarà i et dirà allò, no, és que tu estàs manipulat per el govern. Llavors, qui verifica el que verifica?
Sí, són dues coses diferents, no? Nosaltres, qui ens verifica? La nostra pròpia metodologia i unes quantes xarxes internacionals a les quals pertanyem, International Fact Checking Network i European Fact Checking Standards Network, i també verifiquen que nosaltres, quan fem una verificació, aportem totes les proves, som apartidistes, no tenim biaixos polítics a l'hora de fer aquesta verificació, i que, sobretot, en termes de fact-checking polític, sotmetem a tots els partits al mateix procediment.
D'acord.
Això és el que tenim també, és una política de correccions obertes, perquè qualsevol es pot equivocar. Llavors, si detectem que hi ha un error en alguna de les nostres verificacions, publiquem aquesta correcció i ho comuniquem. O sigui, això, i finalment, que totes les fonts són accessibles. O sigui, nosaltres no treballem en fonts anònimes i tota la informació que nosaltres consultem per fer una verificació està accessible dins del mateix text.
D'acord. Bé, després, clar, qualsevol... A veure, els que treballem als mitjans no són superherois, vull dir, ens dediquem a això, però igual que sospitem d'alguna notícia, qualsevol persona ho pot fer. I a més és que hi ha algunes fake news que, en fi, no sospitar clama al cel. Llavors, per què les pròpies persones no tenen aquesta inquietud de desmentir? Perquè això podria fer qualsevol, també.
Clar, això és una gran pregunta, però va una mica relacionat amb el que deies abans. O sigui, algú que està determinat a creure una cosa i tots tenim biaixos...
Ja no perd el temps, ja ho dona per bo.
Exacte, és que quan una informació, un contingut confirma el teu biaix...
Alba, t'estic sentint cada cop pitjor.
Ah, no sé...
Ara millor. Sí.
Vale, dic que quan tu... O sigui, quan una informació, un contingut confirma algun biaix que tu tens, alguna opinió teva, i ve a reforçar aquesta postura, tu sents una mena de gustet. Per tant, ja se t'anul·la com aquest esperit crític que et fa anar a verificar.
D'acord.
Això és una mica la base.
És una cosa també que aquestes... Jo suposo, Alba, que aquestes informacions, aquestes fakes, arriben amb facilitat també... No diré per la mandra, perquè no és mandra, però sí és manca de temps. La gent està a la seva feina. Vull dir, el mecànic està arreglant cotxes, el mercat està al mercat, la metge està fent atenent pacients i no estan per perdre el temps per buscar contrastar notícies. Suposo que és un punt d'aquests febles, no? La manca de temps.
Clar, aviam, també en principi la desinformació t'hauria d'arribar quan estàs treballant perquè la reps a través del mòbil i estàs amb el mòbil fent scroll, no? Però sí que és veritat que aquest estil de vida molt accelerat en què ens bombardeja el contingut i cada minut veiem moltíssima informació no ajuda al fet que puguem parar i tenir esperit crític davant d'aquestes informacions.
Doncs, Alba Tubella, directora del Verifica't, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per la feina.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I de seguida parlem de consumir insectes per lluitar contra el canvi climàtic aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmacia mundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Hi ha moltes maneres de lluitar contra el canvi climàtic i una d'aquestes maneres, curiosa, és deixar de consumir certs productes alimenticis, com per exemple la carn. Ara les pobres vaques també tenen culpa del canvi climàtic, ja ho sabeu, la manera de fer ramaderia. I per això una de les maneres seria consumir insectes. Parlem amb la doctora Diana Díaz, investigadora de l'IDIVA i professora de nutrició i salut de la UOC. Doctora, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Està bé això de menjar insectes, però, ostres, és que culturalment es fa una mica cuesta arriba, eh?
Totalment d'acord. De fet, un dels majors reptes que tenim ara mateix és saber com incloure els insectes en la nostra dieta, perquè ja els estudis ens estan dient que beneficiosos són, no només per nosaltres, sinó pel planeta, però, clar, s'ha d'acceptar, no?
No, estic d'acord. Bé, com ajuda això al combat al canvi climàtic i a la nutrició? Perquè no només serà qüestió de canvi climàtic, sinó també qüestions en aquelles àrees del planeta on es passa gana. També això podria ajudar, no?
Exacte. Bueno, tal com deies, és molt difícil, no?, que puguem aturar 100% l'evolució del canvi climàtic, però el que podem intentar fer és ralentitzar-lo el màxim possible. I un dels problemes que tenim és la població mundial. Som molta gent i serem més encara d'aquí a 30 anys. Diuen que gairebé 10 bilions de persones en el món.
Uh-huh.
I això suposa que necessitarem molts aliments per mantenir totes aquestes persones, no? I sobretot molta proteïna, que ara mateix estem com aprofitant dels animals. Però clar, això haurà de canviar una mica la situació com perquè puguem conviure tots junts i sobretot que puguem conviure sense una desnutrició, com bé deies. Llavors, el fet de buscar noves alternatives o fonts alternatives de proteïna és una de les coses més importants que estem veient ara. De fet, pensa que totes tots els diners que s'estan donant, les beques de recerca a nivell europeu, s'estan encaminant a trobar aquestes noves fonts.
Quan parlem d'insectes estem parlant de grills, parlem d'escorpins, per exemple, parlem d'aquests animalons que la seva producció doncs és molt més amable pel medi ambient que no pas la vedella. Però saps una cosa? L'altre dia parlava d'això, dels insectes, i em va dir un amic meu: mira, saps què passarà al final? Que els pobres menjarem insectes i els rics menjaran vedella.
Bueno, si volem poder mirar-ho així, el més important, no sé si són separar-ho entre pobres i rics, és que tothom arribi a tenir les fonts de proteïnes necessàries, no? Mm-hmm. És a dir, les quantitats de proteïnes necessàries independentment de la font. El problema que tenim ara mateix és que tenim tanta gent que està morint en el dia a dia per desnutrició, que se li diu desnutrició proteico-energètica, justament, que és un també dels reptes mundials, no? Que acabar amb aquesta desnutrició a certs països. Llavors, el fet de que tinguem una alternativa de fonts de proteïnes que, a més, ens aporta quilocalories, no? Energia, ens aporta micronutrients, ens aporta aminoàcids del valor biològic, que se li diu, no? Aminoàcids essencials que necessitem incorporar sí o sí a través de la dieta. Això, en realitat, canviaria totalment el paradigma si ens encaminem en aconseguir aquestes noves granges d'insectes que se li diuen.
Però està aquí convenç que un sopar de Nadal menjar grills. O sigui, això ara mateix, doctor, és complicat. Penso que és la gran barrera, no?
Clar, a veure, les barreres culturals sempre crec que són les més complexes de totes, no? De poder incloure-ho com un aliment habitual. Potser hem de començar a pensar en el poder consumir insectes des d'un punt de vista de no menjar l'insecte sencer com a tal, sinó aconseguir produir certes farines o certs aïllats de proteïna per fer...
D'acord.
Que potser sigui més acceptable.
Tipus hamburguesa. Ara com és allò de l'hamburguesa vegana, que no és car, però sembla car. Una cosa així seria, no?
Exacte, ho has entès perfectament.
Ja.
Això, de crear aliments que visual i sensorialment ens recordin allò que estem més acostumats, i que potser això només és un tràmit que hem de fer durant una temporada fins a anar a poc a poc incorporant els insectes i poder consumir-los com a tal, perquè si no també... El fet de la producció d'aquesta farina per després aconseguir hamburgueses, pensa que si parlem d'impacte mediambiental estem utilitzant energies, produccions que potser no són necessàries. Llavors pot ser només com una transició per acabar consumint insectes com a tal.
Home, però fins i tot fer aquesta farina, l'impacte seria ja menor... que sí. Seria menor, i és veritat, de passar de la vaca directament al grill tal qual amb el cos, ostres, és difícil. Amb la farina seria una altra cosa. Això seria una altra història, Doncs, doctora Diana Díaz, investigadora a l'IDIBAP i professora del Màster Universitari de Nutrició i Salut de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies per tot.
Sí, sí, ara dieu allò de jo no ho faria mai. Jo mai ho faria, sí. Com el Joan Dausà, jo mai. Calma, Tot arribarà. D'aquí uns anys en parlarem, de tot això. Avui, per exemple, una companya aquí de feina m'explicava que el seu fill ha provat un grill allà a la brasa per provar-ho, per tastar-ho. Diu que no es menjaria 12, però bé, un ja l'ha provat, però ja està. De mica en mica, Això va de mica en mica. Bé, estem a punt d'arribar a les dues. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa, tant arrere a COPE Catalunya i Andorra com a migdia COPE, doncs les podeu tornar a escoltar a la web de la casa cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuo explicant tot el que t'interessa a l'actualitat de tots els incendis, de tota aquesta desgràcia que estem patint al país, aquí, a migdia COPE. Que acabin de passar una molt bona tarda i rebin una abraçada que els he parlat amb molt de gust, José Miguel Cruz.